Hi ha una altra dada, eh?
Que consideren que
totes les noves col·legiacions del Col·legi de Metge, gairebé la meitat són d'estrangers.
Tres quarts de deu, pràcticament, va. Els Mossos d'Esquadra estan investigant, us ho hem explicat aquest matí, què ha passat per explicar la mort d'aquesta nena de 12 anys que es va llançar o va caure, tot indica que es va llançar, amb la seva germana bessona, des del tercer pis, és a dir, des de casa seva, a Sallent, al Bages. És veritat que hi ha obertes un munt d'hipòtesi damunt de la taula de què és el que podria haver passat. També és veritat que els fets i el que han pogut recollir fins ara els Mossos d'Esquadra, tot indica que sembla que es tractaria d'un suïcidi. Algunes persones a l'entorn d'aquestes noies familiars directes han parlat de si patien algun tipus d'assetjament. A l'escola i al Departament d'Educació diuen que assetjament ells no l'havien detectat, però sí, en canvi, reconeixen que les estaven ajudant amb tractaments psicològics per, bueno, una situació familiar o social complexa o complicada. Una família d'origen argentí que feia 2 anys, una mica més de 2 anys, que havien arribat a Sallent. Clar, el còctel de totes les coses que envolten el que ha passat en aquesta població del Bages no només és molt delicat, sinó que a més és molt preocupant. Són, en tot cas, a l'espera de que es vagin concretant exactament els fets tal i com van passar, fets que posen damunt de la taula una altra vegada una qüestió, que és la de la salut mental i la de la salut mental de les persones més joves. Molta gent s'ha posat les mans al cap quan d'entrada et diuen, ostres, una persona, una nena, una noia de només 12 anys, associat a la paraula suïcidi. Jo abans recordava que en acabar aquest any 2022, el propi Departament d'Ensenyament va tirar endavant una guia justament per ajudar els mestres i professors d'aquest país a gestionar aquests casos o els intents de suïcidi que hi podia haver-hi vinculats en l'entorn de l'escola, i sortia d'una enquesta que el propi Departament havia fet preguntant a 270.000 alumnes catalans d'unes 2.000 escoles de tot el país, i que va ser una enquesta que va donar dades com que el 40% dels alumnes reconeixien que almenys una vegada havien pensat que es volien morir o que no volien despertar-se mai més. Això són dades de fa 2 mesos, eh? 40% dels alumnes catalans de 12 a 18 anys, un de cada 4 havia assegurat que alguna vegada s'havia fet mal de manera voluntària, i el 3% deien que ho feien de manera sovintejada. Clar, aquestes dades, diguem-ne, que formaven part de l'èter de l'enquesta, no?, apareixen amb tota la cruesa una altra vegada quan coneix realitats com la de Sallent, ja ho dic, a l'espera que s'acabi de confirmar tot el que ha anat sortint. El Ferran Barri és psicòleg, és a més una de les persones que més ha treballat en aquest país en qüestions vinculades a l'assetjament escolar. Senyor Barri, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pues bé, per una banda, i tristos i preocupats per una altra, clar, perquè aquests fets, doncs, són esferidors, i la veritat, doncs, des d'aquí vull expressar les meves condolències a la família i la meva tristor davant d'aquestes situacions i aquestes circumstàncies que no haurien d'haver passat mai.
Clar, aquí estem parlant de dos elements. Estem parlant, un, de la possibilitat que dues germanes hagin intentat suïcidar-se, ho hagin intentat perquè una d'elles va morir, l'altra està ingressada, sí, encara a l'hospital en estat greu. Hi ha aquesta altra hipòtesi que s'ha posat damunt de la taula de si es tractaria o no es tractaria d'un assetjament escolar, que per ara el departament i l'escola diuen que no, o si més no, que no els constava, més enllà del que pugui haver explicat algun familiar en aquestes darreres hores de la situació que patien aquestes noies. Li pregunto com a psicòleg, la salut mental dels nostres joves i adolescents està més fràgil que mai?
Doncs jo diria que una mica més fràgil que mai, sí, perquè ens trobem en unes circumstàncies avui en dia que, per una banda, hi ha molta pressió social en l'entorn dels infants, hi ha molta pressió, doncs, des de la crisi econòmica que estem patint tots, les circumstàncies d'inestabilitat que estem que tenim presents i que patim tothom, i per una altra banda també, doncs, perquè els infants no se'ls està ensenyant a superar traumes. És molt important que els infants sàpiguen sortir de certes circumstàncies. Els infants se'ls sobreprotegeix massa avui en dia.
És a dir, no els estem donant les eines per ser... De petits, en tema, estem parlant, en aquest cas, de nenes de 12 anys, o de preadolescents.
No dic que en aquest cas no se li haguessin donat, perquè vull dir, jo conec aquest cas només per la premsa.
Sí, sí. No, jo el pregunto en general. Dic que en general, en els nens, en l'etapa infantil, és a dir, abans d'arribar a aquesta adolescència o preadolescència, ja no els hi estem donant les eines per ser capaços de gestionar aquest moment de canvi.
Estan ensenyant a ser resilients, no se'ls està ensenyant la cultura de l'esforç, no se'ls està ensenyant pues, que de les circumstàncies se n'ha d'aprendre i se n'ha de sortir. Normalment els pares i mares, sobreprotectors, en molts casos, no dic tots els casos, no vull generalitzar, però avui en dia hi ha moltes famílies que són massa sobreprotectores, que els donen tot fets als nanos, que els nanos no tenen que esforçar-se per obtenir pues, cap cosa pràcticament, i al final pues, això fa que a aquestes criatures els costi molt més enfrontar-se a situacions de la vida real.
Que jo estava parlant, abans estava repassant aquest matí algunes dades sobre suïcidi juvenil, per exemple, aquí a Catalunya. Clar, les dades diuen que a Catalunya n'hi ha un cada 5 dies. És que és molt grossa, la dada, perquè no en parlem. Un cada 5 dies. L'any 2020 el suïcidi va ser la primera causa de mort en persones de 15 a 40 anys. La primera causa de mort no accidental, ja, és a dir, d'eliminar, diguem-ne, de la equació en persones joves els accidents vinculats al trànsit, per entendre'ns, però un cop exclòs això, estem parlant de la primera causa de mort entre persones joves.
Sí, perquè per una altra banda, perquè dèiem això, hi ha molta exigència, molta pressió social, és a dir, el grup de companys, els estímuls que els arriben als nanos, pues, des de pel·lícules, des de pues, qualsevol tipus de xarxes socials, etc. Hi ha una exigència molt gran a ser d'una determinada manera, hi ha molta exigència a complir una sèrie de perfils, una sèrie de formes, de comportament, que d'alguna manera, pues, clar, alguns arriben amb facilitat i els altres els hi costa molt més. I d'aquesta manera pues, es generen moltes frustracions també en la canalla. Vull dir que, per una banda, potser les famílies han tingut una tendència a la sobreprotecció, però a l'entorn social en el qual es mouen, doncs s'ha convertit en un entorn una miqueta pues, hostil, no? I d'aquesta manera pues, els hi costa molt en alguns adaptar-se i poder sortir d'alguna forma airosa de les circumstàncies que aquest entorn els hi genera.
A més, quan estem parlant d'aquestes edats preadolescents, doctor Barri, estem parlant també de joves als quals els costa molt obrir-se amb els pares, per exemple, és a dir, amb l'entorn adult que els envolta per dir-los que no estan bé o que poden necessitar ajuda o demanar-los com els podrien ajudar per orientar-los, per exemple, per rebre ajuda professional?
Sí, això ha passat sempre per això, perquè quan ets jove, quan ets un adolescent, i sobretot a l'adolescència, et penses que els pares són pues, persones d'una altra generació que no t'entendran, que no és el... No vols confessar certes coses. Això ens ha passat quan érem petits nosaltres, també, no? No els explicàvem tots els pares, habitualment. Hi havia gent que sí, però la majoria ens callaven moltes coses i aquestes coses les resolvíem entre el grup d'iguals. Això segueix passant. I avui el grup d'iguals no és només els companys de classe o els amiguets del carrer, sinó que el grup d'iguals està a les xarxes socials i està pues, tota la informació que hi ha per internet. I tots sabem que tota la informació que hi ha per internet no és necessàriament una informació fiable, una informació que serveixi per resoldre problemes. S'ha de filtrar aquesta informació. I els nanos, evidentment, no saben, no tenen les eines i estratègies per filtrar tota aquesta informació. Això mateix passa amb el grup d'iguals, no? Avui en dia pues, hi ha moltes versions d'una explicació, una determinada cosa, i no tothom té la informació sòlida necessària com la poden tenir els pares o els poden tenir els professionals, no? En aquest cas, pues, a qui consultar, no? Els docents, els psicòlegs i, evidentment, la pròpia família, està clar.
Un dels elements, per exemple, que sorprèn, segurament perquè encara no en tenim prou dades del que ha passat a Sallent, ha sigut una qüestió que és... persones de l'entorn familiar directe d'aquestes noies diuen, escolta, ho estaven passant malament perquè patien assetjament o algun tipus de burla o d'assenyalament constant a l'escola per part d'un grup de companys, i en canvi l'escola i el propi departament et diuen, no, nosaltres fins i tot els estàvem donant ajuda des d'un punt de vista psicològic, però no teníem detectat que existís aquest comportament. A on es marca? És a dir, què ha de passar per definir i dir, escolta'm, això era un cas d'assetjament? Quan tu trobes en un cas com aquest, de dues noies que han acabat com han acabat i que una part del seu entorn diu és que el que els passava, o part del que els passava és que els assetjava, i la pròpia escola i el propi departament et diu no, això no passava i no en tenim cap constància nosaltres que pogués ser així.
Clar, el que diu l'escola i pot afirmar l'escola, suposo en aquest cas, és que no tenen constància que hagués passat. El bullying hem de tenir en compte que passa sempre a esquenes de l'adult. És una circumstància que es produeix entre el grup d'iguals i normalment aquest grup d'iguals pues, busca aquells llocs i aquells moments en els quals la presència de l'adult no és directament un element de control, no? Per tant, és molt probable que això no hagi passat davant de cap professor o professora, i és molt probable pues, que l'escola pues, no en tingués constància si no se'ls havia comunicat per part dels pares o de les pròpies nenes. No? Això és una cosa que no coneixem en aquests moments, a menys jo no la conec. Llavors, aquí hi ha una diferència molt gran. Quan el centre ja rep la comunicació per part de les famílies o dels propis afectats de que està passant alguna cosa, o quan pues, no ho han detectat perquè això passa, evidentment, esquenes del professorat, esquenes dels adults, i és molt possible que la versió aquesta del departament i de l'escola pues, que sigui totalment correcta. No?
És a dir, podria ser que haguessin passat les dues coses a la vegada. És a dir, que hi ha que realment, alguna, com a mínim una de les dues germanes hagués patit alguna situació com la que descriu part del seu entorn, i alhora és perfectament factible que ni a l'escola ni al departament els constés que passava res.
És habitual que es donguin aquestes dues circumstàncies en el bullying. Sí, no sempre, però és habitual.
És habitual.
Per això la investigació dels Mossos doncs, haurà de ser un element cabdal per poder determinar pues, el que pot haver passat realment, no? Per un fet lamentable que evidentment pues, s'ha d'estudiar i s'ha d'investigar amb molta cura.
Ferran Barri, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí a Radio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. A veure, que us veia tots a...